Catalunya tindrà per fi uns nous pressupostos aquest 2023. Govern i PSC tanquen un acord que fa equilibris per no fer enfadar els comuns, tot i que finalment inclou B40, Aeroport del Prat i Hard Rock. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Primera hora d'aquest matí, el govern d'Esquerra Republicana i el PSC anunciaven el que feia mesos estava cuinant als despatxos. L'acord que ha de permetre a Catalunya tenir uns nous comptes públics i evitar acabar l'any amb els del 2022 prorrogats. Així doncs, el govern de Pere Aragonès, en minoria des de la sortida de Junts, respira tranquil i s'assegura l'aprovació al Parlament de la llei més cabdal i bàsica de l'any que li permetrà guanyar temps i mantenir de moment la legislatura. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Un acord de pressupostos que el PSC ja avisa que és només per això i que el govern haurà de suar si vol el seu suport en altres aspectes.
El líder dels socialistes i cap de l'oposició, Salvador Illa, ja ha deixat clar que aquest no és un acord de legislatura i que s'assenyeix només als comptes del 2023, mentre que des del govern Laura Vilagrà no es rendeix i estén la mà a Junts per Catalunya perquè s'hi sumi.
No és un acord, i vull deixar-ho acabar, de legislatura. No ho és.
La majoria del 52% segueix sent-hi. Seguem treballant. De fet, ja els he dit que estenem la mà a la possibilitat que aquests pressupostos de país tinguin encara un suport més ampli.
Finalment, l'acord de pressupostos inclou la B40, el desplegament del megacomplex Hard Rock al Camp de Tarragona i també l'augment de la capacitat de l'aeroport del Prat. Això sí, el document no menciona en cap moment la paraula ampliació. Només diu augmentar la capacitat i parla en tot moment de respectar el delta del Llobregat.
De fet, per complir aquest punt i augmentar la capacitat del Prat, caldrà repensar l'operativa actual i això, segons el Col·legi d'Enginyers Aeronàutics de Catalunya, passa per ampliar la pista que hi ha a tocar de mar, la que afecta l'espai natural del delta.
Millorar la capacitat vol dir reduir les interferències que tenim actualment. I per reduir aquestes interferències és molt necessari ampliar la pista del costat mar.
Escoltàvem en Lluís Sala, vicepresident del Col·legi d'Enginyers Aeronàutics de Catalunya, en declaracions aquest matí a aquesta mateixa emissora. Infraestructures a banda, els nous pressupostos destinaran 1.284 milions més per a l'àmbit de la salut, que en total tindrà 12.200 milions d'euros per al departament.
I en aquesta, i en part, aquests diners han de servir per millorar la salut mental, reforçar l'atenció primària i millorar també les condicions laborals i retributives dels metges, que ahir desconvocaven in extremis una vaga en arribar a un acord amb el departament.
Per això avui ens acompanyaran Ramon Sàrries, secretari de Finances de Metges de Catalunya i membre de l'equip negociador amb Salut. A ell li preguntarem com veuen aquest augment pressupostari i com creuen que s'ha de repartir.
En l'àmbit de la salut i per respectar el pacte que hi havia entre Esquerra i els comuns, ja que el seu vot és clau per tirar-los endavant, també s'inclou la figura del dentista a la sanitat pública.
Hem estudiat al detall aquest acord, un document de 26 pàgines que s'assignarà avui a 4:45 de la tarda al Palau de la Generalitat. El desgranem tot plegat amb les reaccions de com s'ha rebut els diferents sectors del país afectats. I mentre el govern feia públic l'acord dels pressupostos, els usuaris de patinets i monocicletes ja no podien accedir amb ells al transport públic.
El tema de los patinets elèctrics en el transporte público lo veo innecesario porque solo ha habido un caso en el cual un patinete ha fallado.
Pues no creo que hace falta una prohibición, sí entiendo que tiene que haber algún reglamento o tal vez un lugar específico dentro del metro donde se podría entrar con el patinete.
Aquests són només alguns dels usuaris que s'han vist afectats per la mesura. La prohibició afecta metro, autobusos, trens de rodalies i ferrocarrils i durarà 6 mesos a l'espera de trobar una solució definitiva.
De totes maneres, des de l'àrea metropolitana de Barcelona expliquen a Ràdio Estel que tindran una tolerància progressiva als usuaris dels patinets elèctrics cap a les sancions.
Té una tolerància progressiva cap a la implantació d'aquesta mesura de prohibició.
Era el director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona, Josep Maria Vigues, que també ha detallat aquest matí des de Ràdio Estel que seran els inspectors del transport públic qui multin els usuaris. I pel que fa als esports, l'Espanyol presenta aquesta hora 2 dels seus 3 nous fitxatges. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Parlem de Denis Suárez i de José Grajera, que ja vesteixen la samarreta blanquiblava. D'altra banda, el Club Perico ha fitxat avui in extremis el porter Fernando Pacheco per cobrir la baixa de l'Ecom.
I a la Lliga, el Barça visita el Betis avui a les 9 del vespre per disputar el partit corresponent a la jornada 17, ajornat per la Supercopa.
Si el Barça guanya aquest vespre, es farà encara més líder. Se situaria a 8 punts provisionals del Real Madrid. Xavi recupera per aquest partit Robert Lewandowski i Ferran Torres, que han tornat a la convocatòria després de complir les seves respectives sancions.
I pel que fa a la informació cultural, l'actriu francesa Juliette Binoche rebrà el Goya Internacional en la gala dels Premis de l'Acadèmia del Cinema Espanyol. L'Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La gala serà el proper 11 de febrer a Sevilla, a l'Auditori Andalusia. El jurat destaca l'aposta de Binoche per autors arriscats que es pot veure plasmada en un gran nombre d'interpretacions inolvidables.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de ràdio Estel. Abans, però, atenció si heu d'agafar el tren a aquesta hora. No estan circulant trens per les línies R7 i R8 entre Castellbisbal i Mollet del Vallès. Rodalies ha informat que s'ha suspès el servei per una avaria al sistema de senyalització de DIF, però ha posat ja a disposició dels usuaris un servei alternatiu per carretera. Ara sí, abans d'entrar en matèria, fem una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens aprova com cada tarda el Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb força fred, però les temperatures a poc es van recuperant i ara mateix tenim valors d'entre 12 i 15, 16 graus a bona part de Catalunya. Unes temperatures que a la propera nit i matinada tornaran a ser força baixes, per sota dels 0 graus a tot l'interior, Pirineu i punts també del prelitoral. Aquesta tarda sol i encara tramuntant al nord de la Costa Brava. Demà una jornada idèntica a la d'avui, amb sol, amb les boires de primeres hores del matí a molts punts de l'interior que s'aniran aixecant a poc i la resta de la setmana res no canviarà. Per tant, tant divendres com el cap de setmana, sol, boires al matí a les comarques de l'interior, ambient força fred a primeres hores al matí, més atemperat al centre del dia i la tramuntana que a poc ha d'anar desapareixent de cara a les properes hores.
Després de mesos negociant, el govern i el Partit Socialista de Catalunya han tancat finalment un acord per als pressupostos de l'any 2023. El pacte passa per incrementar notablement el pressupost destinat a salut, l'increment de les inversions en serveis socials i un pacte en matèria d'infraestructures que inclou finalment desplegar el Hard Rock al Camp de Tarragona, la B40 al Vallès i convertir l'aeroport del Prat en un hub internacional sense que parlar en cap moment d'ampliació. Un acord que es veurà plasmat aquesta tarda, 4:45, amb la signatura del president Pere Aragonès i del líder dels socialistes Salvador Illa en un acte que es farà al Palau de la Generalitat. Desgranem-ho tot plegat. Les grans infraestructures, ho hem anat explicant aquests dies, han marcat les negociacions entre republicans i socialistes i, per tant, són el plat fort d'aquest acord. Una d'elles és la B40, que també es coneix com a Ronda del Vallès, que ha de connectar Sabadell i Terrassa.
L'acord estipula fer efectiu dins del primer trimestre d'aquest 2023 amb el Ministeri de Transports el conveni d'acord i de finançament que garanteixi la redacció del projecte d'aquesta infraestructura. Tot i l'estira i arronsa que ha mantingut els dos partits en aquest punt, durant les negociacions no es destina cap import i tot queda supeditat al pacte amb el Ministeri, encara que els terminis que es marquen són força justos. En aquest apartat també es contempla la necessitat de desplegar un seguit d'accions perquè el servei de Rodalies sigui gestionat des de Catalunya.
L'altre gran projecte en infraestructures passa per l'aeroport del Prat, que es vol modernitzar perquè guanyi capacitat i esdevingui un hub internacional. Així ho diu el text, fa servir la paraula modernitzar i no es llegeix en cap moment la paraula ampliació que havia estat en boca dels socialistes quan es parlava d'aquesta qüestió.
I això, segons ha explicat a Ràdio Estel el vicepresident del Col·legi d'Enginyers Aeronàutics de Catalunya, Lluís Sala, no es pot fer si no es modifica l'operativa actual i tampoc sense una ampliació de la pista que hi ha al costat de mar, que és la més curta i no poden fer servir tots els avions.
Hi ha certs avions que el no poder utilitzar la pista curta han d'utilitzar la pista costat terra, que és més llarga. Això, evidentment, implica una disminució de capacitat. Per tant, si volem arribar als 90 operacions hora, poden ser bastantes actuacions, però des del punt de vista d'infraestructura, sembla molt necessària ampliar la pista del costat mar.
Tot plegat, segons Sala, l'ampliació d'aquesta pista és possible perquè no perjudica els veïns de Gavà des del punt de vista d'impacte acústic. En canvi, sí que hi ha altres condicions d'impacte mediambiental al Delta i a l'espai natural de la Ricarda, on caldrà buscar solucions.
Una altra pota d'aquest acord passa per desplegar el complex Hard Rock al Camp de Tarragona i sobre això es diu d'aprovar definitivament durant els primers 6 mesos de l'any el pla de desenvolupament urbanístic per poder iniciar el projecte abans que acabi aquest 2023.
I davant d'això, la plataforma Aturem Hard Rock avisa que el projecte recreatiu tirarà endavant per pressió política, així ho ha valorat el seu portaveu, Eloi Redon, a Ràdio Estel, després de l'acord de pressupostos entre govern i socialistes.
Com pretenen fer aquesta aprovació quan l'informe d'acció climàtica deixava taxativament que era un projecte que no complia els estàndards mediambientals? És a dir, el que creiem és que les modificacions que faran del PDU per complir aquest informe d'acció climàtica seran totalment innecessàries i aquest informe apareixerà favorable a través de la pressió als tècnics i la pressió política.
Redon titlla Esquerra, els socialistes i els comuns d'enterrar el futur dels catalans i critica que els partits apostin per projectes del passat i estan enquistats en un model econòmic i social propi dels anys 60. El portaveu avisa que presentaran tots els recursos que calguin per evitar la construcció del Hard Rock i alerta que ja estan preparant protestes que s'aniran intensificant.
En canvi, l'Ajuntament de Salou ha celebrat que el govern hagi posat un termini al pla director per tirar endavant el Hard Rock. L'alcalde de la població, Pere Granados, ha lamentat que hi hagi sigut a través d'un acord dels pressupostos perquè l'executiu de Pere Aragonès es posicioni.
És, en aquest sentit, lamentable que hagi estat a través d'un acord dels pressupostos que el govern s'hagi pronunciat, perquè els governs han de governar. I aquí s'ha demostrat que no s'està governant, sinó que s'està per qüestions polítiques i, al final, per aprovar els pressupostos, han hagut de dir la data aproximada de quan estaria aprovat aquest acord. Per tant, molt contents.
B40, Rodalies, Hard Rock i Aeroport del Prat. A banda, el document acordat entre socialistes i republicans també detalla un seguit de compromisos a complir en l'àmbit sanitari. Entre d'altres, s'ha pactat destinar 1.284 milions d'euros més al pressupost del Departament de Salut, que arribarà als 12.200 milions d'euros.
D'aquests, el 24% aniran a parar l'atenció primària per millorar l'atenció dels CAPs i reforçar també els rols dels professionals que treballen en aquest àmbit. D'altra banda, s'incrementa en 30 milions la partida destinada a salut mental i les addiccions i es destinen 50 milions d'euros per mirar de reduir les llistes d'espera als quiròfans.
Com incluïa el pacte amb els comuns, aquest acord amb els socialistes també inclou reforçar els dentistes a l'atenció primària, un punt que es manté per evitar que la formació li les despengi dels comptes, ja que el seu vot és clau perquè tirin endavant el Parlament. L'apartat de salut inclou en part alguna de les millores també que reclamaven els metges i que els va portar a fer vaga, recordem, la setmana passada. De fet, ahir van tancar in extremis un acord amb el departament que ha evitat una nova tongada de protestes que havien de començar avui i s'havien d'allargar fins divendres. Per això, avui hem volgut convidar a l'Estel Migdia el Ramon Sàrries. Ell és secretari de Finances del Sindicat Metges de Catalunya i membre de l'equip negociador amb el Departament de Salut. Senyor Sàrries, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Estan satisfets amb aquest acord? Com valoren l'increment del pressupost de salut que han pactat govern i PSC?
L'increment el valorem satisfactòriament. No, sempre, tota xifra sempre té matisos, però realment l'esforç que s'està fent, com a mínim que comença a fer-se, és correcte, comença a ser satisfactori. Estem arribant ja a aquest 25% que demana l'atenció primària i augments en bastantes partides.
Per tant, encara s'ha fet curt? Per vostès demanarien una mica més?
A veure, sobretot que s'executi i que s'entengui l'esforç que estem fent els professionals. Jo crec que amb això seria un primer pas. Sempre es quedarà curt, però, evidentment, les coses no es poden. Si volguéssim, no podríem implementar-ho tot de cop.
Mm. Aquests diners, vostès tindran poder de decisió per com repartir-los des del Sindicat Metges de Catalunya? Ho dic perquè reclamaven que anessin a parar, per exemple, en salaris, no?, com negociaven aquests dies amb el Departament de Salut.
No en la mesura que voldríem, no en l'espai que voldríem nosaltres, que entenem que finalment ha d'acabar sent un espai destinat als facultatius per les característiques, no per afany protagonista ni corporatiu, sinó per les característiques de la nostra activitat professional. En aquest espai encara no el tenim, però sí que comencem a tenir espais on podrem opinar i després seguim tenint veu i vot en les taules de negociació, on farem, com sempre, que la nostra veu s'escolti, no? I si cal, amb més força.
Del total del pressupost sanitari també detallàvem que el 24% aniria a parar a l'atenció primària. Aquesta era una de les seves demandes. Què és el més urgent que s'hauria de fer en aquest àmbit i per què creu que serviran aquest 24% destinat?
A veure, hi ha tantes coses a fer en sanitat que és urgent tot, no? Però sobretot és retribuir correctament el sobreesforç que ja s'està fent, que permeti com a mínim que la gent es senti compensada i començar a generar espais on els professionals doncs, sentin atrets i puguin reincorporar-se al sistema públic de salut de tal manera que a poc es pugui donar més servei i més sortida a tota la feina endarrerida que estem tenint.
Com que, parlant ara de la negociació que mantenien ahir amb el Departament de Salut, una altra de les seves reivindicacions era com quedava el tema de les agendes, no?, que teniu els metges. Quin pacte han arribat en aquest sentit amb el Departament?
A veure, el que hem... Sabeu que hi ha la creació d'una taula de treball, que per nosaltres és fonamental, perquè és una manera de fer-nos entendre amb l'administració sense uns intermediaris que tenen unes visions sota el punt de vista nostre, doncs no del tot correcte, atenent a que estem parlant del món sanitari, no d'un món empresarial ni d'un món productiu com podria ser l'industrial o un altre. Però bàsicament el que hem aconseguit és començar a parlar-ne i sobretot entendre que ràpidament hem de posar límits realistes en aquestes agendes per treure la sobrecàrrega inacceptable que tenia. I en això creiem que estem pactant algú realista. És veritat que la gent està dient, ostres, no estem posant números concrets, però és que també el que volem ser és possibilistes, no? Altres comunitats autònomes han pactat estratègies que creiem que no són realistes i que no portaran cap solució, sinó desencant, com van ser altres pactes que es van signar, que estan del tot vigents però que no es compleixen perquè fins ara no hi ha hagut pressupostos com Déu mana per aquestes partides.
Per tant, entenc que no s'han aconseguit. Vostès parlaven dels 12 minuts per pacient, no?, com demanaven en aquestes reclamacions. De tot això encara no n'han parlat, de xifres exactes.
No n'hem parlat, en el benentès, que si no hi ha, o sigui, això ja ho tenim. Ens agradi, nosaltres el 2018 vam pactar això i ho tenim. I és vigent, absolutament vigent. Ara, si no hi ha una partida pressupostària que et permeti contractar més professionals, d'alguna manera hem d'efectuar, s'ha de visitar els pacients. Aquesta és la problemàtica, és aquesta per la qual reclamàvem un pla de xoc. Si el pla de xoc no es dota de pressupostos per contractar més metges, més hora de metge, més professionals que puguin resoldre aquests temes, no anem enlloc. Ara, per primera vegada, si realment es fa una execució real d'aquests pressupostos, hi han partides concretes destinades a això. I això pensem que pot ser el primer pas per desencallar-ho.
Sí, tot el que els van comentar ahir eren en poques concrecions, com està explicant per què es va desconvocar la vaga.
Perquè per nosaltres era fonamental, i sempre ho ha estat, la creació d'un espai de comunicació amb els veritables gestors de la sanitat, el departament, el CatSalut, sobretot. I això ho hem creat, un espai, on és veritat que no es tractaran directament temes relacionats amb convenis, però se'n parlaran de molts altres que ens preocupen igual o més. Agendes, programació, protocols, guàrdies, d'això se'n parlarà, i ja hi era. I a més hi ha un compromís que avui s'ha vist referendat de facto amb el pacte amb els socialistes amb la incorporació d'uns pressupostos determinats, que si no van a parar en allò que diem nosaltres, aquí sí que ens queixarem, però vull dir, si nosaltres estem parlant de que s'ha de fer un pla de xoc i la conselleria ha pactat amb els diferents grups doncs, fer un pla de xoc, és evident que hem d'estar satisfets en això. Que el pla de xoc s'ha de concretar, correcte, però entenem i tenim la garantia tant del conseller, del departament i dels altres partits amb els quals hem mantingut converses de que això anirà per aquí, o sigui... No tenia massa sentit continuar fins que no veiéssim si hi ha dificultats amb aquesta implementació tenint en compte l'esforç econòmic que farà el govern.
Ja per acabar, senyor Sàries, entenc que aquesta taula de treball que van acordar ahir, la intenció és mantenir-la en el temps o quan s'hagin assolit tots aquests acords es dissoldrà?
La intenció no és mantenir-la, sinó potenciar-la i convertir-la en l'embrió, les beceroles, del que en un futur la pròpia societat se n'adongui que és algo tan necessari com tenir una taula, un conveni mèdic, com tenen els Mossos, o amb estructures semblants al que tenen els professors universitaris, és a dir, un espai on es doni resposta a les peculiaritats dels facultatius. Creiem que ha d'anar més pel bé de la sanitat, i pel bé de la societat.
Doncs Ramon Sarria, secretari de Finances del Sindicat Metges de Catalunya i membre d'aquest equip negociador que va arribar a un acord amb el Departament de Salut. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Estel Migdia.
A vosaltres.
Continuen desgranant aquest acord de pressupostos i deixant enrere l'àmbit de la salut, però continuats encara centrat en aquest tema del dia. En l'apartat de drets socials i família veiem que les partides acordades més destacades van a parar, Pere, a les residències i centres de dia.
Doncs sí, per exemple, 50 milions per a la creació de noves prestacions i 56 més per oferir 2.000 places més a residències i centres de dia per a persones dependents, incloent la gent gran i discapacitats. No es parla en cap cas de la renda garantida de ciutadania que els socialistes volen aturar i, per tant, el govern sembla que podrà desplegar-la, sense problemes.
I, a banda, pel que fa a l'educació, s'ha acordat sumar 52,3 milions al finançament de les llars d'infants per garantir la gratuïtat pels alumnes de 2 anys i augmentar també en 39 milions d'euros el pressupost a les escoles concertades.
D'aquesta partida, el concert educatiu, 28 milions van a parar al funcionament ordinari d'aquestes escoles concertades, com són salaris de mestres i professors, i 10 més per cobrir les despeses i pagar factures de subministraments bàsics. A educació també hi haurà 58 milions per al desplegament del pacte contra la segregació escolar.
I en un altre ordre de coses, l'acord també preveu un 1,5% de l'import total d'aquests pressupostos per al Departament de Cultura i en matèria de seguretat. S'ha acordat convocar cada any 840 places als Mossos d'Esquadra, destinant una part important d'aquests agents que operin a la ciutat de Barcelona fins que s'hi arribi als 600. En l'àmbit de la mobilitat inclou també diferents actuacions repartides arreu del territori i que beneficiaran sobretot a escala local, com ara ampliació de carreteres i estacions de tren.
I sobre el model productiu del país, el desenvolupament econòmic, el pacte entre el govern i el PSC vol implementar en 56 milions, per tant serien 105 la partida per mesures que donin suport a la indústria i 90 milions a les ajudes al sector agroalimentari.
I avui és dimecres i, com sempre, ens toca parlar d'economia i, excepcionalment, avui hem demanat als nostres companys de l'Espai 08 aprofundir en aquest àmbit dels pressupostos. Per això, a aquesta hora podem saludar la Raquel Lorenzo, que ens acompanya avui. Ella és economista i membre d'aquest Espai 08. Raquel, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Com explicàvem, aquest acord de pressupostos s'inclou a augmentar aquests 56 milions d'euros. Per tant, hi haurà un total de 105 que es destinaran a mesures de suport a la indústria. Com a economista, quines són les empreses que més estan patint aquest dèficit i, per tant, quins sectors haurien de reforçar amb aquests diners?
Sobretot, ara mismo estan sufriendo empresas pues, que tienen poca liquidez y, por tanto, necesitan endeudarse, porque, como ya comentamos otras veces, con la subida del tipo de interés, la deuda es más cara. Luego, empresas que han tenido una bajada fuerte de ventas recientemente, por ejemplo, algunas que ya sufrieron mucho por la pandemia, un aumento fuerte de costes con la subida de los costes de energía. Entonces, más concretamente, los gastos de producción más elevados tienden a afectar mucho más a las pymes que a las grandes empresas. Y en cuanto a sectores, minería, metalurgia, industria de la madera, papel, también comercio de productos alimenticios y la construcción, pues lo notan. Mientras que sectores con menos impacto a lo mejor serían los que tienen una exposición más baja de energía y otros consumos intermedios, sobre todo, por ejemplo, el sector servicios, que no quiere decir que no afecte la bajada de demanda, pero sí a nivel costos están un poco mejor.
També en aquest acord de pressupostos es vol identificar la captació d'inversió industrial estrangera. Per això podríem preguntar quins són els sectors empresarials amb més interès o més facilitat tenen per desplegar la seva activitat empresarial a Catalunya.
Sí, sobretot interessaria que inviertan sectors productius i sostenibles. Per exemple, macroprojectes de los que se ha hablado, com puede ser el Hard Rock o la ampliación del aeropuerto del Prat, iniciatives que incrementen aún más lo que es el turismo low cost en Cataluña, no son interesantes. En cambio, proyectos productivos más a largo plazo, respetuosos con el territorio y que generen puestos de trabajo de calidad, pues tienen mucho más sentido. Por ejemplo, los que se basan en innovación y desarrollo.
A banda, també, deixant de banda, apartant una mica aquest acord de pressupostos, avui a la secció d'economia que fem cada divendres, també cada dimecres comentem temes sobre l'actualitat, i en aquest cas sobre Globo. Aquest dilluns coneixíem la notícia que faria acomiadaments, i per tant li volíem preguntar sobre el sector de les startups aquí a Catalunya. Com s'explica que aquestes empreses en creixement i amb uns ingressos anuals molt elevats facin aquests acomiadaments?
Sí, efectivamente la oleada de despidos que empezó en las grandes tecnológicas estadounidenses de hace unos meses, pues ha llegado aquí, y Globo ha anunciado un recorte de 250 trabajadores, que es como un 6,5% de la plantilla, sobre todo aquí en Barcelona. Entonces la justificación es muy similar a la de otras tecnológicas extranjeras, como puede ser Amazon, por ejemplo. En general, las ventas online han caído tras la pandemia, entonces esperando una reducción en las ventas se decide rebajar los costes también, y en este caso los de personal, y a mayores, con la subida de la inflación y los tipos de interés, el poder adquisitivo de las familias es menor, y este tipo de gastos, pues de pedir comida, por ejemplo, tienden a recortarse. Además, recalcar que una característica que define a las startups es el rápido crecimiento, entonces también eso es clave para que se den estos despidos, porque las empresas tienden a ir contratando personal en base a las expectativas de crecimiento que tienen, para tener suficientes trabajadores para afrontar el aumento en volumen de ventas futuro y no quedarse atrás, no quedar crear un cuello de botella. Por tanto, a diferencia de otras empresas más tradicionales que a lo mejor van contratando de forma más parsimoniosa a medida que van necesitando personal, estas seguían mucho más por las expectativas y cuando las expectativas cambian tienen que ajustarse de manera rápida. Luego, la última cosa para comentar que decías que tienen unos ingresos anuales muy elevados, luego. También hay que tener en cuenta que Globo lleva 7 años en pérdidas y las perspectivas son de seguir así por lo menos un par de años más. Esto se debe también al modelo de negocio. Buscan crecimiento rápido y lo consiguen sobre todo a través de inversiones que pagan con deuda.
Per altra banda, en el cas de Globo, no, que ha tingut sancions milionàries també per incomplir la llei Rider, volíem preguntar com s'explica que pugui seguir comptant amb treballadors com a falsos autònoms i no els hi passi res.
Efectivamente, sí. La situación en este sentido es bastante preocupante porque, como decías, Globo continúa incumpliendo la ley Rider. La semana pasada mismo recibió una multa de 57 millones por no haber dado de alta a unos 700 trabajadores y por emplear de forma irregular también a personas sin permiso de trabajo. Con esto, pues lleva acumulado unos 200 millones de euros en multas desde que se aprobó la ley. Y esto es más o menos un tercio de sus ingresos anuales. Pero bueno, esto es tristemente está pasando en otros sitios también. Por ejemplo, en Italia, la Fiscalía de Milán pues ordenó que Just Eat, Deliveroo y Uber Eats, que también son empresas del mismo tipo, contrataran oficialmente a más de 60.000 trabajadores porque los tenían en condiciones inadecuadas. En Francia, el Tribunal Penal de París condenó también a 2 exdirigentes de Deliveroo a 12 meses de prisión por tener a repartidores como falsos autónomos. ¿Y por qué pasa esto? Pues por las mismas razones que los despidos, o por razones similares, buscan recortar costes al máximo, porque el modelo de negocio de estas empresas es jugar con unos ingresos muy justos con respecto a sus gastos. Y de hecho, en el momento en que se aprobó la ley Rider, pues Globo, para intentar cumplir con la ley, contrató a algunos riders, pero intentó bordear la ley con muchos otros, y eso es lo que estamos viendo ahora. Después mencionar que otra cuestión muy importante es el... buscan ser competitivos. Entonces, Uber Eats, por ejemplo, que es uno de los principales competidores, también cumple la legislación Rider de una manera dudosa para abaratar costes y, claro, es el pez que se muerde la cola. Si ambos lo hacen, el que crea un convenio pues no puede competir. La única empresa de este tipo que sí que parece que ha tratado la ley, que firmó un convenio colectivo, fue Just Eat aquí, en España.
Doncs Raquel Lorenzo, membre de l'Espai 08, que cada setmana ens acompanyen aquí a l'Estel Migdia per parlar d'economia. Gràcies avui en part per analitzar aquests dos temes, en part les sancions que està rebent l'empresa Globo i també aquest acord de pressupostos en matèria econòmica que han aprovat avui republicans i socialistes. Gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies, adeu.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Gairebé 3:15 de la tarda avui. El tema del dia centra bona part d'aquest informatiu, aquest acord de pressupostos, que ja us hem detallat tots els detalls entre el govern i el PSC. I ara amb la Judit Casellas volem repassar totes les reaccions polítiques i la sacsejada que suposa en el taulell polític. Per tant, connectem amb la Judit Casellas. Judit, bona tarda.
Bona tarda. L'acord entre Esquerra i el PSC feia setmanes que es cuinava i s'ha materialitzat després que els republicans cedissin amb la B40 a l'aeroport del Prat i al Hard Rock. Tres macroprojectes que els comuns, el tercer actor negociador, accepten a canvi que no s'hi destini ni un sol euro públic. Des de lluny ja venen la idea que el pacte d'Esquerra, per una banda, amb el PSC i per l'altra amb els comuns, és la imatge del nou tripartit i la fi del 52% independentista. Ho diu el portaveu del grup parlamentari...
Avui no tornem al 2017. Avui tornem al 2004. I avui es constata un canvi de cicle a la política catalana. Un punt d'inflexió. El president Aragonès ha abandonat la majoria independentista.
El govern, però, rebutja de dalt a baix aquest relat i assegura que és exclusivament de pressupostos i que no té per què afectar la majoria independentista. D'aquesta manera s'hi ha referit la consellera de la presidència, Laura Vilagrà.
La majoria del 52% segueix sent-hi, seguim treballant. De fet, ja els he dit que estenem la mà a la possibilitat que aquests pressupostos de país tinguin encara un suport més ampli parlamentari, que per tant el grup de Junts per Catalunya doncs, també doni suport i s'assumi a l'acord de pressupostos. Crec que seria bo pel país i seria bo també per l'independentisme.
El secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit que el suport del seu partit als pressupostos és un exercici de responsabilitat i que en cap cas suposarà un acostament del PSC cap a Esquerra al Parlament.
Aquest acord no és un acord, i vull deixar-ho acabar, de legislatura. No ho és. És un acord molt rellevant, fet, insisteixo, pensant en Catalunya, però no és res més que això. Un acord pressupostari molt rellevant, un moment molt complex per Catalunya.
Aquesta tarda, aquí, al Palau de la Generalitat, Pere Aragonès i Salvador Illa signaran l'acord.
Doncs amb la signatura d'aquest acord veurem què acaba passant. Ho explicarem aquí també a Ràdio Estel. Gràcies, Judit.
I tant, gràcies.
I des de Madrid també han arribat reaccions a aquest acord de pressupostos. La Moncloa diu que és una gran notícia per a Catalunya i també per a Espanya. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assenyala que aquesta entesa diu adéu a la política de blocs i a l'enfrontament Pere dels darrers anys.
També ha elogiat el paper que ha tingut amb tot plegat el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i no s'han estat de llançar un dard a Feijóo.
Que por fin los ciudadanos de Cataluña estén en el centro de la acción política en Cataluña. Y también no me puedo resistir a hacer una referencia al líder de la oposición en Cataluña, a Salvador Illa. ¿Se imaginan ustedes un líder de la oposición en España que hiciera oposición útil y que tratara de hacer aportaciones para mejorar la vida? Pues eso hace Salva Illa en Cataluña y eso es exactamente lo que no hace el señor Feijóo en España.
I precisament el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat els socialistes catalans de blanquejar l'independentisme amb aquest pacte, ho ha dit en declaracions a Onda Cero.
Somos coherentes y no hacemos juegos malabares en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cataluña. Somos capaces de plantear otra alternativa. Si no, lo único que hacemos es blanquear el independentismo y pensar que el independentismo tiene la llave del gobierno de Madrid y también tiene la llave, no solo la llave, sino la presidencia de la Generalitat. Nunca el independentismo ha mandado tanto en España.
Feijóo ha afegit que amb aquest pacte també s'evidencia una ruptura de l'independentisme perquè l'acord s'ha tancat amb el PSC i no pas amb Junts.
Els sindicats, Comissions Obreres i UGT també han dit la seva en celebrant l'acord entre el govern i el PSC. Els dos sindicats coincideixen en que s'ha dilatat massa en el temps. Les negociacions són Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres, i Camil Ros, secretari general de UGT.
Aquests pressupostos, encara que arribin amb retard, som una aposta ferma per incrementar les polítiques públiques, sobretot vinculades als drets socials, i per tant es comprometen democràticament a la ciutadania de Catalunya.
És una molt bona notícia, perquè encara que arriba molt tard i creiem doncs, que hi tindria hagut pressupostos ja des d'inici d'any, obre el camí a recuperació de drets, obre el camí a polítiques socials, obre el camí a que aquest any, doncs, amb les dificultats que hi ha provocades principalment per la crisi que estem patint d'inflació, doncs la gent que menys té puguin tindre el suport públic.
Ja per acabar, de la seva banda, la patronal Foment del Treball ha explicat en un comunicat que hagués estat una irresponsabilitat no arribar a cap acord. N'ha destacat que fomenten la inversió i el pla de reinversió industrial acordat en el Consell de Diàleg Social de Catalunya, però critiquen, això sí, la forta pressió fiscal.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
deixem enrere aquest acord de pressupostos, obrim ara les qüestions més socials, perquè la prohibició dels patinets a dins del transport públic a tot Catalunya ha donat els seus fruits en el primer dia que ha entrat en vigor la mesura i avui ja són en visitants. La prohibició afecta metro, autobusos, rodalies, ferrocarrils i durarà 6 mesos a l'espera de trobar una solució definitiva. Suyal Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Pocs patinets avui durant les primeres hores de la seva prohibició, només algun despistat que sí que l'ha dut. La gran majoria està assabentat de la mesura, però hi ha disparitat d'opinions. Mentre uns pensen que prohibir-los és l'opció acertada, d'altres la troben exagerada. Ho han manifestat així a Ràdio Estel usuaris com la Guadalupe, en Dani i la Maria.
Bueno, jo en principi dintre no em molestaven gaire. Si van plegats no molestava. Més molestaven quan anaven per al passadís, que anaves caminant i te podien fer mal. Però el de més, més indiferent.
El tema de los patines eléctricos en el transporte público lo veo innecesario porque solo ha habido un caso en el cual un patinete ha fallado y veo que es algo necesario si te quieres mover con facilidad por el transporte público y por las calles. Es un método rápido y pesa menos que una bicicleta.
Me parece perfecto. Era un estorbo y un peligro, por lo que tengo entendido, porque lo he leído en periódicos la noticia. Y además pienso que son un peligro también sobre la superficie, francamente. Yo no me han llevado por delante un par de veces de puro milagro. Van como locos. Y esto de que no se pueden subir dos en un patinete, mentiras. Se suben dos y todos los que quepan.
Hi ha enganxines als vagons que recorden la prohibició d'entrar aquest vehicle de transport personal, així com missatges de megafonia.
El que preocupa ara entre treballadors del transport públic és com i qui farà complir la prohibició d'entrar-hi al patinet.
Tal com ja han defensat els treballadors del transport públic en altres ocasions, equiparen la mesura amb l'obligació de dur la mascareta. Alerten que falta personal per aplicar la mesura. És el responsable del sector ferroviari de Comissions Obreres, Víctor de la Cruz, en declaracions a aquesta emissora.
No tenim cap normativa ni res. Només han posat unes pegatines que està prohibit pujar amb patinets als trens. Pels treballadors serà un conflicte més que tindrem amb els viatgers. Quan només estarà un treballador ferroviari dintre el tren, que tindrà que dir als viatgers que no pugin. Però a les estacions petites tindrem molts problemes.
El personal de transport públic ha d'avisar sense generar conflicte de la nova norma als usuaris. En principi són els interventors de cada operador, és a dir, Rodalies, Ferrocarrils, Metro de Barcelona, que han de fer una proposta de sanció si l'usuari decideix incomplir la mesura. Recordem que la xifra és de 200 euros.
Això sí, l'àrea metropolitana de Barcelona tindrà una tolerància progressiva als usuaris dels patinets elèctrics cap a les sancions. Tot plegat el dia que ha començat aquesta prohibició de dur-los a dins dels trens i autobusos.
En una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, el director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Josep Maria Vigas, ha explicat que seran els inspectors del transport públic qui multin els usuaris que vagin amb patinet elèctrics, però ha afegit que es deixarà un període de tolerància.
Dins del transport públic hi ha inspecció. Hi ha inspecció pel frau, per portar el bitllet correctament o no. També és cert que en els patinets s'ha dit que hi haurà un període de tolerància en l'aplicació d'aquestes sancions. Per tant, diguéssim que és a l'inrevés del que està passant amb la mascareta, que la seva retirada té una tolerància progressiva cap a la retirada. Doncs aquí, diguem que és al revés. Té una tolerància progressiva cap a la implantació d'aquesta mesura de prohibició.
Vigas ha explicat que per fomentar l'ús del transport públic, que no hi hagi un efecte dissuasori, es permetrà estacionar els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal als aparcaments Bicibox, que hi ha a prop de les estacions. Un servei gratuït on s'haurà de donar d'alta del servei i tenir el vehicle registrat. Una cinquantena de conductors de patinets elèctrics ja s'han donat d'alta per fer servir aquest servei.
Gràcies, Sílvia.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses. L'endemà de conèixer la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea responent a les preguntes del jutge del Tribunal Suplent, Pablo Llarena, sobre les euroordres dels líders independentistes que viuen a l'estranger, l'advocat penalista Jaume Alonso Cuevillas i també exadvocat de Carles Puigdemont ha assegurat en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel que els independentistes es poden considerar un grup objectivament identificable.
Des d'un punt de vista legal, Cuevillas ha explicat que és un concepte jurídic indeterminat perquè no hi ha forma matemàtica d'establir-ho, però que els independentistes entren dins aquest concepte.
Però està clar que som una minoria nacional que pretén independitzar-se d'un país amb vocació imperial, que és Espanya.
El concepte de grup objectivament identificable és un dels nous temes que posa sobre la taula la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en resposta al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, sobre la negativa de Bèlgica d'extradir l'exconseller de Cultura, Lluís Puig.
Una sentència que, segons l'advocat Cuevillas, intenta ser molt diplomàtica i es basa en la regla general del principi de confiança recíproca entre estats membres de la Unió Europea, donant per fet que tots ells garanteixen un estat de dret.
Ara bé, la resolució incorpora una sèrie d'excepcions que, segons Cuevillas, són el triomf per les posicions que defensen els independentistes.
D'altra banda, l'escola concertada Nostra Senyora del Carme, això és el barri de Sants, de Barcelona, tancarà el curs vinent. El centre té una sola línia i acull actualment 185 alumnes entre educació infantil i primària que ara s'hauran de reubicar en altres escoles de la ciutat.
I el motiu principal d'aquest tancament seria la pèrdua d'alumnat a infantil i primària, un fet que ha empitjorat a partir de la pandèmia. Des del Consorci d'Educació ja treballen en aquesta reubicació dels alumnes. Les famílies dels alumnes fins a cinquè de primària podran triar centre abans del procés de preinscripció per garantir que puguin trobar una plaça en un centre públic o concertat en aquesta zona o a la ciutat. Els alumnes de sisè de primària, en canvi, hauran de participar en aquest procés de preinscripció ordinari. El centre es va fundar el 1927 de la mà d'Helena Girol i el Consorci el destaca com un referent al barri de Sants.
I d'altra banda, fa uns mesos, diversos joves de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya van denunciar o recordaran l'assetjament sexual que patien per part de Quim Amorós, extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona. Doncs bé, avui el diari Ara ha tingut accés al document que ha elaborat Junts per Catalunya i que conclou que el cas sigui traslladat a la Fiscalia perquè hi veu indicis d'un delicte d'assetjament.
L'informe de Junts conclou que Amorós podria haver abusat sexualment de diversos joves que militaven a Joventuts del Partit entre el 2012 i 2019. El cas es posarà en mans ara de la Fiscalia. El partit va investigar el cas després que Nil García, una de les víctimes, denunciés públicament el seu cas a través de les xarxes socials.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dues i 42 minuts, continuem a l'Estel migdia, a la sintonia de Ràdio Estel. Obrim ara bloc comarcal i local de la informació que ens deixa aquest dimecres a banda de l'acord de pressupostos. El Berguedà, a Gironella, convertirà l'antic carrilet que passava per aquest municipi en una via verda amb un itinerari que resseguirà les antigues colònies industrials.
Aquest carrilet era una línia de ferrocarril que unia Manresa amb Berga i Guardiola de Berguedà, un trajecte de prop de 70 quilòmetres que passava per moltes colònies industrials que hi ha a la vora del Llobregat. Està en desús des de fa molts anys i en alguns llocs fins i tot ha quedat totalment tapat per altres infraestructures, però a Gironella encara és ben visible per on passava. Ara l'Ajuntament d'aquest municipi s'ha proposat recuperar-lo i convertir-lo en una via verda. L'alcalde d'aquest municipi, David Font, explica que amb el carrilet es recupera patrimoni del passat i vol que altres municipis de la comarca s'hi sumin.
En una oportunitat de recuperar part d'aquest patrimoni històric del passat passa també perquè altres municipis que són colindants amb Gironella puguin també sumar-se en aquest carro de recuperar aquest itinerari. I així hem començat converses, tant amb Casserres com amb Porreig com amb Olvan, de tal manera que en un futur sigui factible que l'itinerari del carrilet, de recuperació del carrilet, comenci el que seria la zona de Cal Pons i que pugui acabar doncs, a Cal Rosal o fins i tot a Pedret.
La recuperació d'aquest carrilet a Gironella es farà amb 4 trams. El primer que veurà la llum serà el tram que unirà les colònies de Calbasacs i Viladormiu Vell. La idea és que tot plegat estigui una realitat de cara a l'any 2024.
Marxem ara cap al Solsonès perquè el centre sanitari d'aquesta comarca serà gestionat pel Servei Català de la Salut.
La Generalitat ha acceptat aquest traspàs al centre que fins ara gestionava el Consell Comarcal. El Departament de Salut ha explicat que es crearà un protocol on es marcaran els passos a seguir per fer aquest canvi de titularitat. Salut mantindrà les especialitats que fins ara hi havia en aquest centre sanitari.
I acabem aquest breu recorregut a les comarques gironines perquè serà aquí on el Departament d'Atenció Climàtica instal·larà les dues primeres trampes gegants per caçar senglars.
Ho farà, segons apunta Nació Digital, a Roca Corba, una serralada situada a Canet d'Adri i al massís de les Gavarres. Unes proves pilot als aiguamolls de l'Empordà van demostrar que aquestes trampes americanes que va comprar la Generalitat fa poques setmanes per combatre la sobrepoblació de senglars són eficaces.
Gràcies, Pere. 3:15 de la tarda, moment d'obrir la informació esportiva del dia. Comencem explicant-vos que aquesta nit ha acabat el mercat de fitxatges d'hivern i, per tant, repassem què han fet els tres equips catalans que són a primera divisió. Comencem anar pel Barça, que no ha incorporat cap jugador nou.
A les oficines de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, la notícia més destacada no ha estat l'arribada de cap jugador, sinó el fet de poder inscriure a Gavi com a jugador de tot dret del primer equip. Això és el que deia al setembre a peu de gespa quan va ser renovat.
Soy muy feliz por la renovación. Es algo que llevo soñando desde pequeño. Tanto yo como mi familia, como mi representante, siempre hemos tenido claro que queríamos triunfar aquí.
A partir d'ara, l'andalús deixarà de jugar amb el dorsal 30 per lluir el 6 i el tenir nou contracte no podrà marxar gratis a l'estiu. Això ha estat gràcies a la notícia que us explicàvem ahir a aquesta hora en què un jutge donava la raó al Barça i obligava la Lliga a inscriure'l, però també a l'alliberament salarial que hi ha hagut en els darrers mesos. A principis de novembre, Gerard Piqué ens sorprenia a tots amb aquest anunci.
El futbol m'ho ha donat tot. El Barça m'ho ha donat tot. Vosaltres, culers, m'ho heu donat tot. I ara que els somnis d'aquell nen ja s'han complert, vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle.
A meitats de gener, Memphis Depay marxava a l'Atlético de Madrid per 3 milions d'euros, més un de variable, i des d'ahir, Héctor Bellerín es convertia en jugador de l'Sporting de Portugal pel que queda de temporada, amb opció de quedar-se dues més fins al 2025.
A les oficines de l'Espanyol és on hi ha hagut més moviment i qui més ha gastat en fitxatges a la Lliga. Ahir va incorporar les seves files fins a 3 jugadors i en total ja n'ha pescat 5 en aquest mercat d'hivern.
A finals del mes de desembre, els blanquiblaus van incorporar l'internacional mexicà César Montes. El defensa de 25 anys provinent del Monterrey va signar un contracte per a 6 temporades amb el club pericú. Fins al 2028, l'Espanyol anava darrere d'ell des de l'estiu i la seva actuació al Mundial de Qatar amb Mèxic va fer saltar totes les alarmes. A meitats de gener va anunciar la incorporació de Pierre Gabriel per ocupar la posició de lateral dret. El jugador de 24 anys procedent del Mainz alemany havia començat la temporada a l'Estrasburg de la Lliga Francesa on ha disputat 14 partits, la meitat d'ells com a titular. La seva arribada va evidenciar la mala relació entre el tècnic Diego Martínez i el director esportiu Domingo Catoira.
Pierre Gabriel lo que viene a responder es a una necesidad de un lateral que pueda jugar en los dos perfiles y ojalá se adapte pronto y creo que a partir de ahí el que mejor os puede hablar de él es el director deportivo, que es el que lo conoce mejor.
I ahir l'Espanyol va continuar fent feina, va incorporar 3 jugadors més a la seva plantilla. Al matí va oficialitzar el més mediàtic, el de Denis Suárez, que vestirà la samarreta blanc i blava només durant 5 mesos. Després, a l'estiu, la intenció és que marxi al Villarreal per 3 temporades. I a la tarda, el club perico va anunciar el fitxatge de José Grajera, que fins ara jugava a l'Sporting de Gijón. El migcampista de 22 anys ha firmat pel que queda de temporada i 5 més fins al juny del 2028. Tant Denis Suárez com Grajera estan sent presentats a aquesta hora. I encara al mercat d'hivern ja Ja en el temps afegit, l'Espanyol ha incorporat in extremis el porter de l'Almeria, Fernando Pacheco. Fa unes setmanes va obrir la porta a Benjamin Lecom, que va tornar al Montpellier i es quedava amb dos porters. L'Espanyol ha decidit cobrir-se les espatlles incorporant el reforç de Pacheco. Pel que fa a les baixes, a la banda de Lecom, Miguelón va marxar cedit al Cartagena fins a final de temporada i dilluns el club va anunciar la cessió de Pol Lozano al Granada. El migcampista de 23 anys tenia contracte fins al 2024, però aquesta temporada no ha tingut pràcticament minuts i se li ha buscat equip. El Granada es retrobarà amb l'altre ex-perico, Òscar Melendo.
I acabem amb Montilivi, perquè també han arribat dos jugadors que en Mitchell espera que donin un salt de qualitat a l'equip, que està lluitant per allunyar-se de la zona de descens.
Sí, Víctor Sihankov, jugador que jugava d'extrem al Dinamo de Kiev i que abans de la pandèmia va rebre premis al millor jugador o al millor talent jove de la Lliga Ucraïnesa durant 4 anys consecutius. Una incorporació que estava prevista que arribés a l'estiu, que és quan el jugador acabava contracte, però el Girona el va poder lligar aquest mercat d'hivern. L'altre fitxatge és el d'Alexander Callens, central, que fins ara jugava al New York City. Recordem que Girona i New York City formen part del mateix accionariat amb el City Club. Pel que fa a les baixes, divendres van anunciar la cessió de Manu Vallejo a l'Oviedo i la de Ramon Terrats al Villarreal B. La marxa de tots dos va permetre la inscripció de Sihankov i de Callens. D'altra banda, Samu Saiz va rescindir contracte amb el Girona i va firmar per Sivasspor Turc fins al 30 de juny del 2024. Recordem que Jan Couto estarà de baixa entre 6 i 8 setmanes per lesió, però els gironins no han volgut buscar cap recanvi.
Va, baixem ara sí la persiana de fitxatges, perquè avui torna a la Lliga. El Barça visita el Betis, partit corresponent a la jornada 17, que no es va poder disputar, recordem, perquè s'enfrontaven a les semifinals de la Supercopa a l'Aràbia Saudita.
I per aquest partit, Xavi recupera Robert Lewandowski i Ferran Torres, que han tornat a la convocatòria després de complir les seves respectives sancions. Això és el que deia Xavi respecte a jugar al Benito Villamarín.
Una visita realment complicadíssima, un camp que costa sempre treure punts. L'any passat ja ens va costar molt, vam haver de guanyar el descompte que ens donava la plaça de Champions matemàtica. Bé, molt difícil.
Si el Barça guanya, es farà encara més líder, ja que se situarà a 8 punts provisionals del Real Madrid, que juga demà al Santiago Bernabéu contra el València, que estrenarà tècnic després de la destitució de Gennaro Gattuso. Ara els dirigeix Boro. Parlant d'entrenadors, a Mitchell del Girona li han caigut 2 partits per envair el camp i per protestar a l'àrbitre. El comitè de competició l'ha sancionat amb 2 partits per la seva expulsió al final del duel de l'última jornada de Lliga contra el Barça. Mitchell es perdrà el partit del València a Montilivi i la visita a Cádiz.
I a la Lliga Femenina avui també hi ha partit, a jugar un València-Barça. A les 7 de la tarda serà el segon partit de les blaugranes aquesta setmana.
Diumenge van golejar el Granadilla per 6-0 i avui visiten el València a Paterna. Les Che porten 3 victòries consecutives i s'han col·locat 7enes de la Lliga. Això és el que deia el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
Han canviat aquesta dinàmica que tenien negativa i han aconseguit guanyar partits importants i per tant hem d'afrontar-lo amb la intenció d'intentar dominar el partit.
El proper partit de les blaugranes serà diumenge a les 4 de la tarda al Johan Cruyff contra el Betis.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona recupera Vladimir Brozhansky fins a finals de temporada.
L'eslovac de 28 anys va jugar 2 temporades a la penya, la 20-21 i la 21-22, on va disputar fins a 100 partits oficials entre l'ACB i l'Eurocup i després va fitxar pel Basetxir turc i després pel Partizan de Belgrat. Ara torna a Badalona per reforçar el joc interior i ajudar en el que queda de temporada a l'equip. Avui a les 6 la penya visita el Prometei ucraïnès a l'Eurocup amb el lideratge del grup en joc, però l'entrenador Carles Duran no podrà comptar encara amb Brozhansky. D'altra banda, aquest matí hem conegut que finalment Josep Franch no seguirà les files del Girona. La setmana passada el club ja li va comunicar que no entraven els plans d'Aito García Reneses i que es busqués un altre equip. El Bas ha jugat un total de 13 partits, dels quals 7 ho ha fet com a titular.
Pel que fa a la resta d'equips catalans que juguen aquesta tarda, el Manresa rep la visita del Telecom Bon a la Champions i el Cadí la seva es desplaça fins a França per jugar contra el Frams Carolo.
Els bagencs són líders a la classificació, empatats a 4 victòries i 2 derrotes amb el Benfica, però reben el nou Congost, l'equip revelació a la Bundesliga. Pedro Martínez disposa de tots els jugadors, menys Tas, que no ha estat inscrita a Europa. Pel que fa a l'equip de la Seu d'Urgell, avui a les 8 visiten la pista del Flams amb 18 punts d'avantatge. L'objectiu és arribar als quarts.
I acabem aquest repàs parlant d'hoquei, perquè avui es disputen partits de la 16a jornada de l'hoquei Lliga.
A les 8 es jugarà un Alcoi Voltregà i un Calafell Lleida, i a les 9 un Caldes-Reus i un Igualada Vilafranca.
Gràcies, Anna. 5 minuts escassos tancarem el programa. Repassem, però, abans, informació cultural. Vinga, va, ja tenim valor. Olma Giró a l'estudi. Olma, què tal? Avui que seràs del temps un altre cop, no? Poques estona.
Una cosa, pots parar de mentir als oients, per favor? Mai m'he queixat de res.
Els pressupostos manen, mira, que de fet un 1,5% de pressupost a cultura. No sé si rebràs alguna
cosa. A veure, ja t'informaré si és el cas, no? Avui dia molt mogut, evidentment. La informació passa pel que passa, que hem estat tot el dia molt liats amb tot el dels pressupostos.
Però sempre tenim una estoneta per la cultura. I avui us expliquem que l'actriu francesa Juliette Binoche rebrà el Premi Goya Internacional a la Gala dels Premis de l'Acadèmia del Cinema Espanyol.
I la gala serà el proper 11 de febrer a Sevilla. Veurem si aquest... Quan has dit el percentatge que aniria destinat a cultura?
1,5% del total del pressupost.
Del total. Potser serveix perquè m'envien a Sevilla a veure, a cobrir els Goya, ja ho veurem. Es farà Andalusia, la gala. El jurat, en aquest cas, ha destacat l'aposta de l'actriu Juliette Binoche per autors arriscats, una aposta que es pot veure plasmada en un gran nombre, diuen, d'interpretacions inolvidables. Entre altres distincions, l'actriu ha rebut doncs, un Òscar, un Premi César, un BAFTA i altres com altres distincions dels festivals de Cannes, de Berlín, de Venècia i el de Donòstia de Sant Sebastià. Després de Kate Blanchett, aquest és el segon any que els Goya entreguen el Premi Internacional.
Molt bé, no ens ho perdrem. Vaig amb literatura, novetat a les llibreries, perquè han hagut de passar més de 20 anys perquè la periodista i escriptora Eva Piqué trenqui el seu silenci literari. Ho fa amb Aterratge, una novel·la que reconstrueix l'accident real d'un avió que es va estavellar l'any 1973 a la costa d'Islàndia.
I la novel·la també, en aquest cas, és una metàfora sobre aprendre a continuar després de viure una tragèdia. Piqué sent que aquest és un llibre important a la seva vida i que el silenci que trenca és renaixement vital i també literari.
Que com més llegeixes, potser més respecte et fa això d'escriure i de publicar i et preguntar si val la pena publicar segons què. El perquè d'aquest silenci, o una mica el perquè d'aquest silenci, o en part el perquè d'aquest silenci, és el tema de la cosa que estic escrivint ara, perquè jo sí que volia molt que Aterratge no fos un bolet i ja estàs.
La periodista ha detallat que, com la protagonista de la novel·la, el novembre del 2019 va viatjar a Islàndia, encuriosida per la història d'aquest avió i perquè el desenllaç feliç, i diem feliç perquè no hi va haver víctimes, d'aquell accident li semblava una metàfora de poder continuar endavant després d'un drama personal, i en el seu cas això toca molt de prop, perquè ja va viure de primera mà la mort del seu company, el periodista Carles Capdevila.
Mira, per cert, que encara parlant de llibres i de cinema a la vegada, també el cineasta Quentin Tarantino trepitjarà la capital catalana per presentar el seu primer llibre de no ficció que es titula Meditaciones de cine.
I serà el 9 d'abril, ho farà al Teatre Coliseum de Barcelona. El que se sap de moment, Xavi, és que l'esdeveniment serà en format conversa, tot i que encara doncs, no s'han anunciat qui seran els altres participants. Tarantino reflexionarà, això sí que se sap, sobre les pel·lícules estatunidenques clau de la dècada dels 70 i també llegirà un fragment del seu nou llibre. Cosa evident. Les entrades per a l'esdeveniment, si esteu interessats, es posaran a la venda a partir d'aquest divendres 3 de febrer, així que ja ho sabeu, Tarantino per la ciutat.
Mira, i no ens oblidem avui tampoc de les novetats musicals, perquè la cantant Judith Nederman ha publicat les dues primeres cançons del seu nou disc.
És un himne a l'alegria de viure a ritme de bossa nova brasilera, que l'estem escoltant, de fet, per sota. La influència brasilera que comentem es veu reforçada, en aquest cas, pel Cra Rosa, que és un percussionista de Bahia establert a Barcelona. I l'altra cançó que ha publicat la cantautora catalana és Llum al cel, és un tema més íntim, podríem dir, on Nederman recorda com d'efímer és viure. El segell discogràfic explica que La Llum al cel es va composar durant la nit, una cosa molt romàntica, i ja hi ha data perquè sortí a la llum al seu nou disc, i serà el 14 d'abril.
Evidentment, segur que la tens anotada al calendari, aquesta data.
Només faltaria.
Que sé que t'agrada. Què t'han semblat les dues cançons?
Preciosa la segona, la Llum al cel, que de fet crec que acabarem amb aquesta cançó, no avui?
Tu decideixes. Vols que acabem amb aquesta cançó?
Sí, sisplau, és preciosa.
Va, doncs així doncs acabarem avui l'Estel migdia amb aquesta cançó que ens portava avui l'Olma, de la novetat de la Judith Nederman, el tema que es diu Llum al cel.
Quan sento que no puc més, em ve una força en forma d'avers, de sota terra i arriba al cel.
Per tant, ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció d'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel, avui programa farcit. Així que moltes gràcies a tothom i a vostès també per la confiança. Ara, com cada tarda, pugin a la caravana amb el Joan Trias i tot el seu equip. Fins demà.
Com fa agrair vida viscuda. Llum al cel, fa sentir que som menuda. Llum al cel, com fa agrair la vida. mundo.